5 mesos a Mèxic i sense tastar el tequila. Joan García Targa, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Sense tastar el tequila.
Sí, perquè la part que vaig no és tan popular. Un té la percepció de que tots els mexicans beuen tequila. I no és veritat, igual que...
Igual que no tots els espanyols beuen Tío Pepe.
Tío Pepe ni van vestits de sevillanes ni cordobesos per carrer, que és la sensació que tenen a vegades gent de fora sobre la realitat d'aquí, no? Són els estigmes, no? Els tics que tenim sobre altres països i altres tenen sobre nosaltres.
En aquest cas, 5 mesos a...
A Yucatán,
que és un dels indrets on habitualment ha anat.
Sí, fa 23 anys que vaig allà. I estic com a casa, o a vegades millor que a casa, perquè... El que parlàvem, les possibilitats...
Avui no farem res de bo, avui.
Les possibilitats de feina per gent que tingui ganes de fer coses, tal com està el nostre país...
Són més allà que aquí?
Sí, perquè, a veure, si tu ets una persona que aquí t'has format a nivell acadèmic, a nivell d'experiència, els títols europeus, a segons quins llocs, tenen molt de prestigi. Aquí, moltes vegades...
Incloem europeus, títols...
Sí, d'aquí de la península d'espanyols i d'universitats catalanes. Té molt més prestigi teòric, no? Ser de la Universitat de Barcelona, de la Complutense de Madrid o de la Sorbona, que no ser de la Universitat de San José de Costa Rica, amb tot el perdó per la Universitat de San José de Costa Rica. Aleshores, anar segons quins països, anar amb un títol de llicenciat o de doctor o amb uns màsters de segons quins llocs, ben més, si ho podem dir, perquè darrere hi ha una institució reconeguda internacionalment i que t'obre portes. Home, lògicament, després ho has de fer bé. Has de treballar bé, o si és de docència,
o no hi tornaràs, està clar.
O no hi tornaràs, però t'obre portes. Si, cada vegada més, i en aquests mesos que vaig estar també amb la meva família i tal, vam conèixer molta gent espanyola de diversos llocs, tant a títol individual, d'empreses, iniciatives pròpies, autònoms, etc., com d'empreses i eren treballadors d'empreses que havien optat des de feia temps per anar-se'n a Amèrica. Des del que dèiem, un conegut casualment amb una empresa que assessorava d'enginyeria al Ministeri d'Obres Públiques, l'equivalent al Ministeri d'Obres Públiques mexicà, la Secretaria de Comunicacions i Transport, que es diu... O gent que a títol individual emprenia un noi que vam conèixer que estava obrint un hotel, una cadena d'hotels, de carretera, diguem-ne, d'aquestos més normalets, però que tenien sortida. És un país emergent, amb moltes problemàtiques.
Bé, i Mèxic ha estat emergent en molts moments, també.
És molt emergent, en el sentit de que hi ha molta inversió, està molt a prop dels Estats Units, això té coses bones, té coses dolentes, com tot, però que hi ha possibilitats d'engegar projectes interessants a nivell econòmic, cosa que aquí ho tenim més complicat.
D'acord. O sigui que, veritablement, si fos per feina...
Sí. No, el que passa és que, clar, casos com el meu, que jo sóc autònom i no té una estabilitat...
I no té un coixí.
Que sí. No té un coixí aquí, és una bona opció. Aleshores, jo vaig estar 5 mesos contractat per 3 universitats. I aleshores feia més classes que un gínjol, però com que m'agrada, i vaig estar a Chiapas, i vaig estar a Campeche, a diferents estats, parlant d'arqueologia maia, que és el que m'agrada, parlant d'arqueologia europea, parlant de patrimoni, parlant de moltes coses, i amb una remuneració i sense problemes, sense històries, bé.
Fent allò pel qual l'un ha estudiat.
Exacte. I que aquí ho pots fer de tant en tant, i que hi ha... jo fa molts anys que vaig i conec molta gent a nivell personal i a nivell de treball i aleshores tens possibilitats de
abans de posar-nos en el curs la sensació d'en Joan García Targa després de 5 mesos allà i aterrar aquí el mes de desembre, tot i que hem de suposar que evidentment un està a Mèxic però té suficient capacitat per saber què està passant aquí.
Mira, els 2 mesos que vaig estar amb la meva família no vam veure la televisió ni sentir la ràdio, no vam saber res del que passava aquí i va ser estupendo. Vam estar en una casa que ens va deixar una amiga i després vaig estar a casa d'una amiga espanyola, del País Basc, de Sant Sebastià, que aquesta noia veia televisió espanyola tot el dia.
És a dir, que estava permanentment en connexió.
Era depriment. O sigui, és depriment perquè, a part de que el canal internacional de televisió espanyola és Espanya Canyí, o sigui, és molt que es posa l'oferta que fa, que ara en fora, en comptes de vendre el millor et ven la cosa més rància moltes vegades, els programes més rancis, com si el Cuéntame interessés a gent que viu allà, m'entens? Bueno. I aleshores sí que totes les notícies eren d'una negativitat completa. Però, esclar, un, després de 5 mesos, bàsicament per veure la família, torna amb ganes de la família
per,
i tal,
per Nadal.
Però veu que les coses no únicament estan millor, sinó que estan pitjor. I clar, amb tot el que està sortint ara, de corrupció i tal, dius, ostres, a sobre de lo malament que és el que està passant la gent, a sobre de les aventes de coses d'aquestes, i dius... Clar, després vas a un acte, com el que et comentava l'altre dia, que ens van convidar, i veus els polítics que van com si no passés res, no?, a vendre el seu discurs, i dius, ostres, es pensen que són idiotes.
A Mèxic passen coses, també?
A Mèxic també és el mateix. Vaig estar al canvi de governador, que és com si fos el canvi del César. És un acte públic...
És un cerimonial.
És un cerimonial de veneració impactant, visualment. O sigui, val la pena com a estudi sociològic. El governador és com si fos el governador, suposo, jo no ho sé, en època franquista, quan venia a visitar, que semblava que et solventés la teva vida, no?
D'acord.
I entrava de nou...
A la manera romana.
A la manera romana, i bueno, també tenen els seus problemes de corrupció, òbviament, perquè són llatins, i han heredat algunes coses bones, però també moltes de... que són comunes a nosaltres.
No? A veure si l'haurem de demanar a un arqueòleg que ens digui si en l'ADN dels llatins hi ha la corrupció instituïda.
Doncs pues no ho sé, però...
Oh, per què dir-ho així?
Però seria un tema més interessant
seria
que
molts altres, que, parla,
que
els altres.
Sí.
Demà comença aquest curs de la troballa arqueològica o document històric que té, com els dèiem, no sé si dir variants, però que obre encara una miqueta més al ventall respecte a cursos anteriors que havia fet en Joan
García. L'objectiu d'aquest curs, que sempre ho recordo, va ser proposat pel mateix Ajuntament de Sitges i ho vam començar a fer amb aquest mateix edifici, amb l'àrea de cultura, era de donar resposta a inquietuds d'un cert col·lectiu de gent que hi ha aquí a Sitges interessada per l'arqueologia, per l'art, pel patrimoni en sentit ampli. No? Aleshores, com que un intenta ser professional, cada any canvia. Perquè si no és un rotllo, començant per un mateix que ho dona, com per la gent que ho pot rebre, no? Es dona aquestos, crec que aquesta és la 8a vegada que ho fem ja, és a dir, que tenim una certa experiència, hem anat canviant de temes, intentant, a partir d'unes enquestes que fem al finalitzar el curs, veure què li interessa més a la gent. No parlarem de física quàntica, parlarem del que parlem.
I hi ha temes que sempre tornen, suposo, en aquest món.
Hi ha temes que tornen, i jo l'any passat, que vam parlar d'urbanisme, i crec que va ser molt interessant, i va tenir una resposta molt nombrosa. A veure, estem parlant de Sitges i escolta, que s'apuntin 25 persones per fer un curs que no t'aporta crèdits, que és voluntari, que és molt gratificant pel que ho dona. Perquè jo dono curs a la universitat i clar, la gent s'apunta perquè li va bé l'horari, perquè no sé què, perquè no sé quant. Clar, anar un dimarts per la tarda, de nit, ara, que es fa dies amb fred i tal...
Amb l'única excusa d'aprendre.
Amb l'única excusa d'aprendre, sense que... sí, fem unes constàncies, uns certificats, però és una cosa simbòlica, té moltíssim de mèrit. Moltíssim de mèrit perquè van realment a aprendre, a debatre, a parlar, a discutir, amb l'únic afany d'aprendre. Aleshores, és molt meritós i té molt d'interès. Aquest any havíem pensat, en resposta a les enquestes de l'any passat, d'agafar peces emblemàtiques, com les que figuren a la promoció que hem fet, a l'ECO, al diari de Vilanova, amb vosaltres, etc. Un és el cap de Nefertiti, trobat fa 100 anys, va fer 100 anys l'any passat, i un altre és un detall de les coves d'Altamira. No? És a dir, agafar una peça emblemàtica de la nostra cultura occidental...
Que pugui
dir, escolta, fem el recorregut des de que es fa la troballa, fins que s'analitza, fins que passa de ser un document arqueològic, és a dir, un lloc que surt del terra, o d'una cova, o d'una fosa... fins que acaba sent una icona o una referència cultural important occidental o universal. I aquest és l'objectiu. Fer una primera classe, que seria la de demà, de tipus introductori sobre l'arqueologia, perquè sempre tenim gent que repeteix els cursos, hi ha gent molt fidel perquè li agrada, i després tenim gent nova que o no s'ha assabentat anteriorment o no li ha interessat el tema o el que sigui, i aleshores intentem fer una introducció perquè vegin que l'arqueologia és una altra cosa diferent al que podem veure a les pel·lícules, és una manera d'investigar, i després anirem tractant cadascun dels casos. I al final el curs sempre acaba amb una excursió, que és molt gratificant també, perquè és una manera de conèixer la gent que ve al curs i d'interactuar en un lloc més relaxat. No? Una classe sempre és un lloc amb una certa tensió, en el sentit de que, clar, un parla... des d'un lloc més
elevat... Un cert distanciament,
I en canvi, clar, exacte, i en canvi quan vas d'excursió i si tens sort fa un bon dia i vas a Empúries o vas a Tarragona com van l'any passat i va fer un dia realment molt bonic, doncs la gent és, està molt més distesa i bueno, coneixes si tenen família,
fills, disposada a parlar de tot i de...
Clar, parlar d'això i parlar d'altres moltes coses i també és molt enriquidor.
Quantes peces es poden agafar per muntar un curs d'aquestes característiques?
Podríem estar, podríem fer tants cursos mateix, no? Com anys tenim tu i jo junts, i encara ens faltarien. Però bé, hem intentat agafar, pues, no sé, d'algunes de les èpoques, clar, pues, agafar unes pintures rupestres, per exemple, que potser és una cosa més abstracta i que la gent li pot costar més, agafar una peça egípcia, que és un referent. Una de les alumnes em deia, escolta, podríem anar d'excursió a Berlín a veure Nefertiti. Bueno, és una cosa que es pot sondejar i si trobem uns viatges barats i la gent sabe, pues es pot mirar d'anar a Berlín. Jo no he estat a Berlín i bueno, és una bona excusa.
Diuen que és una sensacional.
Exacte, si tothom diu...
Vaja, segur que deu ser sensacional.
Tothom diu que Berlín és fantàstic.
És fantàstic.
Des que ho han restaurat, rehabilitat, diu que és una ciutat culturalment molt atractiva. Molt
aleshores
moderna.
No s'estaria parlant ja d'excursió, eh? Això seria, diguem-ne...
Maridatge.
Quedaria curt el mot excursió per dir anem a Berlín. On aneu de sobre? A Berlín.
Seria un salt qualitatiu.
Seria un salt qualitatiu, eh? Però bé, el bus de Nefertiti és... Clar. És...
Una altra peça podria ser, doncs, no sé, una cràtera, una peça de ceràmica grega, que no és únicament un pot, sinó que té moltes altres coses, el que parlava abans del tequila, si hi ha ritualització, per exemple, per prendre el tequila, el vi que per nosaltres té un cert ritual, té un ritual des d'antic. Els grecs quan prenien vi no era senzillament prendre't una copa de vi, sinó que es feia un ritual. Pots veure aquests elements vinculats a peces. Una altra peça podria ser, doncs, no sé, una escultura grega, o una escultura romana, o hi hem pensat de la làpida que es va trobar al Vinyet, perquè sempre parlem d'algunes peces significatives, aquella... de com una peça que surt en un context molt determinat, que va ser abocada i estava trencada,
pot explicar
un document històric que t'explica la vida d'un senyor que possiblement va ser un propietari d'un que va viure a Sitges. No?
Quan fa d'aquella placa, ja?
D'aquella placa, doncs mira, farà 10 anys, vam començar el 90, el 2003, crec, farà 10 anys. Aleshores,
I ara se suposa que encara es podria excavar allà, perquè de fet...
Bueno, poder excavar, sí, una altra cosa és qui paga.
No, ja, però vull dir, la zona, que de fet es va excavar amb una previsió futura, que allà s'hi havia de...
Sí, el que passa és que bueno, ha quedat una mica més stand-by
per
tot el de la crisi, s'han fet plans de viabilitat d'aquella zona, etc, per veure què es podria fer.
Però és a dir, aquella zona està tal i com l'equip d'arqueòlegs la van deixar en el seu moment.
Sí, es va tornar a cobrir. Es va tornar a cobrir perquè per la dimensió de les troballes i tal, pues és difícil. Es va fer un estudi de viabilitat per part d'uns arquitectes del propietari, bueno, per veure què es podria fer que fos compatible amb la conservació de les restes.
A partir però del que ens deies, és a dir, no hi ha tant una llista de peces, sinó que depèn del desenvolupament del curs, se'n podran afegir més o menys...
Bueno, a veure, són set classes que realment són 6 classes. Si contem una peça per classe... insisteixo, poden sortir moltes peces col·laterals, és a dir, tu pots parlar, no sé, de les pintures d'Altamira, per exemple, i pots dir, escolta, doncs hi ha pintures al sud de França que també són molt bones i t'ajuda a veure, o pintures, no sé, més modernes, o es podria fer un quadre de Rossinyol i dir, escolta, més enllà de la qüestió estètica, purament, o si t'agrada o no t'agrada, que aquí no entrem amb gustos estètics, com a document històric, què es pot extreure.
Perquè en principi la intenció del curs és aturar-se cronològicament en un moment
determinat.
En època romana,
perquè primer per formació meva, és a dir, jo qüestions d'època medieval no he fet mai, sí que he fet algunes coses d'època medieval, però no em veig en cor, perquè, a veure, una ha de tenir els seus límits. Jo he fet coses fins a època romana i després he fet coses precolombines cada vegada més. Aleshores, jo soc conscient de les meves limitacions. No puc... fer una carrera universitària a partir d'una peça. Una altra cosa és fer un recorta i pega que no m'agrada fer. Aleshores, crec que, a més, tenint en compte que ve gent que té formació, ve gent universitària, però després ve gent que no té una formació específica, donar molta informació a vegades no acaba una mica empanat, si em permets l'expressió. No? Aleshores, a vegades és massa informació. Jo crec que és millor fer-la processualment, a poc a poc, intentant sobretot que la gent parli i digui, escolta, doncs jo no entenc això. Per exemple, de Nefertiti va sortir un reportatge al National Geographic que van analitzar-la i van trobar una escultura al cap de Nefertiti.
Fa ben poc d'això, no?
Fa molt poc d'això.
Molt poc,
l'últim diré... National Geographic...
exacte, no sé si de fa una setmana o fa...
Exacte,
fa...
aleshores... Bueno, veure una mica també que la ciència en aquest sentit avança i de que hi ha troballes que es va fer un estudi d'un tipus artístic en un moment determinat quan va sortir, des del punt de vista d'història de l'art, i tots història de l'art, però després es poden fer amb les tecnologies actuals, radiografies, ecografies, moltíssimes proves, que t'aporten informació nova sobre una peça que té 100 anys de la descoberta. No?
Mm-hmm. Hi ha un fil, no sé, un fil que lligui tots aquests moments històrics amb l'home, com és la necessitat d'expressar alguna cosa?
Evidentment. Clar, evidentment, sigui una peça que...
Sigui l'home de les cavernes, sigui...
Clar, o sigui, pot ser una expressió, diguem-ne, més simbòlica, com les pintures murals o parietals, o pot ser una qüestió més de necessitat, de dir, escolta, necessito algo per veure, puc veure amb un got de plàstic, o puc veure amb una copa bonica ben feta. No, hi ha gent que pot veure cava, a mi el cava no m'agrada, però hi ha gent que pot veure cava amb un got de plàstic i hi ha gent que diu que no, que això va contra natura i que necessites una copa especial de no sé què. Pues de la varietat dels gustos i de les estètiques i de tot això surten tot aquest repertori de peces que des de les pintures d'Altamira fins actualment, pues bueno, només cal anar a qualsevol centre comercial i veu tota la gamma d'objectes en els quals tu pots comprar copes i beure vi.
I encara que no ens ho sembli, per la perspectiva històrica, és cert que la humanitat va evolucionant, que Roma va afegir coses a Grècia, que Grècia va afegir coses a Egipte,
sí,
que Egipte va afegir...
Sí, jo crec que sí. Una altra cosa és que les entenguem millor o pitjor, una altra cosa és que és des d'un punt de vista pragmàtic o pràctic tu estableixis les comparacions, però que evidentment hi ha avenços tecnològics importants. No? O sigui, Roma va afegir qüestions d'urbanisme, de tecnologia, de construcció, que els grecs no van tenir. En canvi, els grecs van aportar una sèrie de qüestions ideològiques, reflexives, filosòfiques...
Encara que en algun moment el tòpic assenyalés als romans com els homes que copiaven els grecs, no?
Pues gràcies a això gràcies ens han arribat avui dia, no? I al Renaixement, la majoria de peces artístiques que trobem avui en dia...
I l'humanitat ha anat tornant a l'antiguitat sí. clàssica en més d'una ocasió, eh?
Clar, sí, sí. O sigui, bueno, de fet, avui en dia estem tornant als anys 60, no? A molta part de l'estètica dels anys 60, ens agradi o no ens agradi.
Uh-huh. És a dir, que hem buscat també, i l'humanitat ha buscat referents...
Efectivament. Més sòlids.
Més sòlids. Encara que sembli mentida en...
Més sòlids en el sentit de més
de bases.
Solidesa o que puguis entendre millor com a part d'una cultura més forta, sobretot els occidentals, no? És a dir, la cultura occidental és una cultura molt densa, des de coses potser més llunyanes, no? Com Mesopotàmia o Egipte, que ens han arribat gràcies a grecs i romans. O sigui, si no, no ens haguessin arribat.
Allò és la mare de bona part del coneixement occidental?
Evidentment.
Sí.
Sí, una part és aquesta, una altra part és les cultures orientals, bueno, quan es conquereix Amèrica, pues, aquella gent tenia uns coneixements i unes formes de pensar diferents i avui en dia ho veus, o sigui, les mentalitats, les formes, o sigui, si algú té aquest món és que és divers. És molt divers i quan parles amb un... amb una persona indígena de Mèxic o de Yucatán, veus que la seva mentalitat és diferent. O sigui, i el llenguatge és diferent. O sigui, el llenguatge no és únicament una manera d'expressar-se, sinó una manera de pensar, no? Un concepte.
Ahir algú ens feia un comentari, precisament arran, i en Joan també hi va anar, de la inauguració de la reforma del Museu Marítim, de les drassanes, o com en diuen els avis, les atarassanes, com en deien tantes vegades, a partir, i encara que algú pugui dir, no, sí, és que la història és, a partir de les peces artístiques, a partir de les obres humanes, es pot explicar gairebé tot.
Mira, el director jo vaig sentir amb una altra cadena de ràdio que li feien una entrevista i tu pots veure el món medieval segle XIV, que és de quan són les drassanes a partir d'una catedral un edifici religiós
d'una catedral,
o el pots veure a partir d'un edifici civil, vale? Que és el que deia el senyor Roger Mercet, que és el director del Museu Marítim de Barcelona.
És com una catedral sense altar, eh?
Exacte, sense altar, però bueno, que tenies un galeó del segle XVII, fantàstic. Vale? Però és un esforç col·lectiu envers d'un objectiu, que en aquest cas era donar sortida amb una producció naviera, no? En aquest cas. I és un altre aspecte. Es podien analitzar les drassanes, per exemple, com un exemple. No? Igual que es podien analitzar, doncs, no sé, les indústries de calçat de Sitges per la guerra de Cuba, no? És a dir, El que passa és que a vegades, i des del punt de vista artístic o d'història de l'art, a vegades hi ha molta contradicció entre arqueòlegs i historiadors de l'art. Els arqueòlegs ens emportem les peces, els fragments, i els historiadors de l'art estudien les peces boniques, no? I a vegades estudien només des d'un punt de vista superficial.
Anava aquí també, perquè aquest serà un curs, vaja, diguem-ne, de peces boniques, per dir-ho així, o de peces fetes, o més aviat fetes,
sí.
Que d'alguna forma també ja d'entrada criden bastant clar, més l'atenció, no?
Clar, però jo el que els hi comento sempre als alumnes que venen a aquest curs és que, com és un curs d'arqueologia, amb variants, sí. Òbviament, és que la possibilitat de trobar una Nefertiti és remotíssima. En llocs amb especulació urbanística com la que vivim. O sigui, el normal és trobar-te fragments, i si et trobes una peça sencera, doncs clar, et dones per ben pagat, simbòlicament, no? A llocs com Egipte, o a llocs com a Mèxic, a llocs com la Xina, etc., he trobat grans troballes d'aquestes arqueològiques, ha de ser en llocs que no hi hagi hagut una especulació urbana. Aquí és molt difícil.
D'acord. No sé si dir, la forma que, o una de les formes que més s'han trobat darrerament per donar a conèixer tot això és l'exposició de les edades de l'hombre?
Per exemple, és una forma. Jo crec que cada vegada més les persones estem més formades i demanem més a les institucions públiques, sobretot, una resposta davant d'això, davant de les inquietuds de la gent, no? I les edades de l'hombre és una molt bona mostra. Jo la vaig veure fa molts anys, crec que a León o a Burgos, i estava molt bé. Estava molt bé, i és una exposició que seria exportable a d'altres contextos i a d'altres àmbits, perquè realment estava molt bé. Era una manera d'enfocar-ho d'una forma didàctica i pedagògica.
Sí que és cert que en el món de l'arqueologia hi ha, o envolta l'arqueologia, una certa...
Però sí, jo crec que mai els arqueòlegs mai ho hem aprofitat.
No.
No. Les exposicions d'arqueologia moltes vegades són molt pesades. I jo he fet el problema és que a vegades són...
Sí, i en Joan ho ha dit més d'una ocasió,
sí, sí,
que,
sí.
Que ho són. A tampoc vegades... perquè no és massa fàcil.
No, perquè a vegades es fan amb uns pressupostos molt precaris, i aleshores, clar, quan vas amb una exposició, per exemple, jo vaig estar ara a Mèrida, han inaugurat un museu fantàstic del món maia. Han inaugurat diversos.
A Mèrida?
A Mèrida. Mèrida és una ciutat que té un milió
d'habitants. Deixant de banda un museu romà i deixant...
No, Mèrida de Mèxic.
Ah, Mèrida de Mèxic, gràcies. Ja anem a dir que Mèrida. Mèrida mexicana.
És un museu que ha costat moltíssims diners. Moltíssims diners. Tots són interactius, tots són no sé què, o sigui, ha costat moltíssims diners. I te n'adones que amb recursos les coses es poden explicar bé. Després t'agradarà més o menys el discurs que facin, no? Però són museus interactius, que hi ha poc text,
d'acord,
peces fantàstiques, molt boniques. Clar, quan vas amb una exposició que tens pocs recursos i que el que has de fer són plafons i textos, doncs clar, és més complicat, és molt més
complicat. Fonamentalment perquè l'arqueologia demana haver d'explicar tot allò que no veus,
clar.
I el que veus t'ha de cridar, bé, depèn del que clar. Vegis, et cridarà més o menys l'atenció. No,
clar, estàs condicionat per una sala que té unes característiques de sonoritat.
I per una peça que és el que s'ha trobat, clar, i no cap altra.
No, aleshores, clar, si tinguessis recursos diria, escolta, anem a fer un audiovisual, que nosaltres, per exemple, a l'última exposició que vam fer el 2009 ja el vam fer, un audiovisual senzill, però clar, l'arqueologia, quan ve una exposició gran i bonica, tal, te n'adones que pot ser molt més atractiva del que són. Ara hi ha una que tinc ganes de veure, que es diu Abans del Diluvi, que és sobre Mesopotàmia, que ho fan, no farem propaganda, amb una entitat bancària que té diversos locals a Barcelona, i que segur que està bé, perquè té recursos i segur que està bé aquesta exposició. I els arqueòlegs a vegades ens obsessionem molt en ensenyar totes les coses que hem trobat, quan potser no cal. Potser no cal. Potser amb menys expliquem més coses, no?
Segurament, per tant, el curs ja d'entrada té aquest atractiu d'anar a buscar...
Sí, algunes peces.
Diguem-ne, algunes peces que, òbviament, els arqueòlegs els valoraran pel que són i pel que han representat,
sí.
I els qui s'hi acostin des del vessant purament artístic també les valoraran pel que són i pel que han estat.
Clar, i també és aquesta... La idea sempre d'aquest curs és que hi hagi una interacció, no? entre el que parla, que en aquest cas sóc jo, perquè ho proposo jo, i aquells que s'apunten, que com que no s'avalua, poden parlar, poden dir el que vulguin. És a dir, no...
Sense cap mena de...
Clar, jo, dintre d'unes normes, òbviament,
sí, està clar.
De normalitat, intentar trencar aquelles barreres de què pensaran, si dic una parida, si dic no sé què, doncs no, escolta,
quedaré tu, com un punyolló,
clar, o sigui, tu opines, pots estar més encertat o menys, però escolta, es genera un debat i un altre et dirà, escolta, doncs jo no estic d'acord, o sigui, generar aquest debat, que no únicament sigui una cosa contemplativa, que jo els hi porti un PowerPoint i els expliqui per dalt i per baix la peça i ells tinguin que creure, jo no, doncs escolta, no estic d'acord amb això, jo crec que això, jo he vist aquelles pintures, molta la gent que ve al curs són gent viatjada, ha viatjat molt i, per exemple, l'any passat hi havia una senyora, jo tenia les imatges, i una senyora que havia estat precisament amb els seus fills i havien regalat un viatge en una zona i tenia imatges millor que les meves. Però jo vaig dir, escolta, estupendo, deixa-me-les perquè em serviran per altres coses. No? Mm-hmm. És a dir, estem en un poble que hi ha gent molt diversa. I que si estiguéssim en un poble d'interior, la gent hagués viatjat més, però aquí ja venen gent que són argentina, gent que són d'altres parts de l'estat, i gent que ha viatjat.
I que, per tant, té moltes referències. Exacte. També que poden ajudar.
És un curs enriquidor tant pel que ho dona com pel que ho rep. No?
Primera sessió, demà, i darrere el 8 d'abril.
Darrere el 8 d'abril, i després faríem el curs. I són cursos que s'autosubvencionen. És a dir, com que estem com estem, de precarietat en general, i no hi ha subvencions, però és un curs que es fa. El grup d'estudis va acceptar la proposta que se'ls va fer, i si arribem al número d'alumnes que paguin la matrícula, es fa. Que és, jo penso com s'hauria de fer, o sigui, no dependre en aquest país sempre de si tornar la subvenció de torn i de no sé què.
Quants alumnes en falta?
No ho sé, hi ha molta gent que m'ha confirmat que vindrà, perquè tampoc se'ls obliga a fer una paga i senyal i coses d'aquestes.
Tampoc és que n'hagin de ser 70 ni 120, eh?
No, a veure, que siguin els que els interessi. Si vingués molta gent, estupendo, o vegem com ho gestionem i ja està. O sigui, la intenció és donar resposta a la inquietud aquesta.
Tots els dimarts, a partir de demà, des de les 7 de la tarda fins a 8:45, 19, dimarts 19, dimarts 26 de febrer, els dimarts 5, 12, 19 i 26 de març, i el dimarts 8 d'abril. Socis del grup d'estudis, preu de la inscripció per totes les sessions, òbviament, 45 euros, no socis del grup d'estudis, 55 euros, i aturats i estudiants, amb justificació, òbviament, que acrediti la seva condició, 25 euros. El primer dia de curs, o sigui, demà, es faria el pagament de la matrícula. El curs de la troballa arqueològica al document històric que impartirà en Joan García Targa a partir de demà, 19 de febrer, a les 7 de la tarda, a la seu del grup d'estudis. Joan, gràcies de nou.
A vosaltres.
Fins a propera.